Benvinguts al Fem Salut. Avui, darrer programa abans de la parada estiuenca, tindrem amb nosaltres a la Marta Mengual, metgessa del nostre equip d'atenció primària, que ens parlarà d'un tractament farmacològic força habitual, però amb el que cal vigilar. Es tracta de les benzodiazepines. I com a segona part de l'entrevista, ens recordarà els consells que cal seguir per mirar de no patir insomni.
Bé, com heu sentit a la introducció, avui tenim amb nosaltres a la doctora Marta Mengual i el tema que volem abordar avui és el tractament amb una medicació que és força habitual, que s'anomena benzodiazepines. Potser el nom no us sonarà, però segur que si parlem de tanquimacins, de diazepans i de lorazepans i altres fàrmacs que són comuns a les nostres cases, doncs segur que us ve al cap que coneixeu algú o altre que, i de ben a prop, que s'ho està prenent. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, podríem explicar què són les benzodiazepines i per què serveixen.
Bueno, les benzodiazepines són unes, com tu has dit, són unes pastilles que fem servir per, diria, tranquil·litzants, però és una pastilla que es fa servir per l'insomni, és el que la gent més sap, però també per l'ansietat, o també com a relaxant muscular, tractament de convulsions, val? Llavors són unes pastilles que actuen a nivell cerebral, sobre els receptors GABA, no te vaig a fer neurociència, però a mi sí que m'agrada explicar que, o dir així a grosso modo, que actuen inhibint el sistema dopaminèrgic, noradrenèrgic, disminueixen la producció de noradrenalina, serotonina, acetilcolina, en tot això... El que
en general, dir, unes paraules molt lletges.
Precisament, el que vull venir a dir és que el que estan fent és una cosa molt important i a nivell cerebral. Llavors, el que no podem deixar de tenir en consideració és que sí, ens milloren l'insomni, però sobre què més afecten, no? I el cas és això, és que són les pastilles que el seu ús d'una manera correcta és molt bo, però hem de considerar que s'ha de ser puntual, que s'ha de fer un ús puntual i controlat, perquè és una medicació que ens afecta a nivell cerebral.
Per tant, s'ha de tindre cura a l'hora de prescriure els que ho prescriviu i a l'hora de que la persona ha de ser també conscient de que són medicacions que tenen els seus efectes a vegades no bons del tot, no? Seria una mica aquesta la conclusió.
Sí.
Si et sembla, comentem les indicacions, que sembla que estan clares, però, com tu has dit, a vegades no s'ha de prendre tota la vida, sinó que lo recomanable és prendre-ho durant quan es necessita, no?
Mira, aquí te puc explicar que l'insomni com a malaltia tal qual, que és l'insomni primari, és molt poc freqüent i és aquella gent que no pot dormir a la nit, però que durant el dia tampoc dorm. No és allò que llavors el dia, durant el dia me la passo dormint perquè estic cansat, no? Hi ha un insomni primari que és que pot estar una setmana que no tanca un ull. Això és una patologia. L'insomni que coneixem, que tots hem tingut un dia o altre, no és una malaltia com a si, sinó que és un símptoma d'una altra malaltia. Llavors, per mi, una de les coses més importants a tenir en compte, que ho hem de considerar els metges, és buscar per què tenim aquell insomni. Val? A vegades no tenim en compte que, pues, que la persona és asmàtica i tos durant la nit, que ronca i s'ha de despertar dels seus propis dels roncs, que pren medicaments que els fa aixecar a orinar. Llavors, per què estem tractant un símptoma que és l'insomni i no parem compte en el que és les malalties que ho originen? En això tenim, entono la meva culpa d'anys i anys i anys de prescriure aquesta medicació sense gaire control, i per això ara ens trobem amb molta gent gran que pren dosis molt altes i que a més continua amb dosis molt altes que no li fa efecte. Això és responsabilitat del metge, però d'aquesta manera ara tenim que fer un canvi i donar-li la importància que tenen aquest tipus de pastilles i donar-ho només quan realment és necessari i d'una manera puntual. Llavors, quals és una medicació que té un molt bon, una bona justificació i que és quan és necessària. És necessària, però no mai, en prospecte no recomana un ús de més enllà de 4 setmanes. I també és molt important que es pot fer un ús més crònic, però si és un ús discontinu. Vull dir, allò que no m'aprenc la mínima dosi necessària, el mínim temps possible i només ocasional. No passa res que una vegada al mes, perquè porto una mala ratxa, no prengui mitja pastilla. El que és, no és adequat és prendre'l cada dia.
Mm-hmm. Si et sembla, com hem dit, com la majoria, o diria totes les medicacions, hi ha uns efectes secundaris, no? I això fa que segurament sigui necessari limitar-ho en el temps. Parlem una mica dels efectes secundaris o dels efectes no tan bons que pot ocasionar un tractament d'aquest tipus en la persona, sobretot si s'allarga en el temps.
Bueno, el que hem dit fins ara és això, que la importància és fer-ne un ús breu i que tenen una acció a nivell cerebral. Hem canviat la manera d'utilitzar, estem intentant canviar la manera d'utilitzar aquesta medicació precisament perquè amb el temps cada vegada veiem més efectes secundaris del tipus sedació, confusions, marejos, embotament emocional. En gent gran, baixes reflexes, bueno, també en gent jove, però probablement la gent gran ja els té baixos i és la conseqüència, dona a caigudes, a fractures de maluc. En principi, tothom que pren una medicació d'aquest tipus no hauria de conduir, està prohibit conduir, i a veure quanta gent s'aprèn un tranquil·litzant per l'ansietat i després agafa el cotxe per anar a treballar. Llavors, l'important és que té uns efectes secundaris a nivell el dia que me l'aprenc, però fora dels efectes secundaris que estan en prospecte, que és això, mareig, tant, hi ha dues coses molt més importants que són, jo ho dic de la manera, si no les prenc no dormo, és que tens mono, és que enganxen, és que causen dependència. Exacte. I una altra, que és que cada vegada necessites més dosis, que no dormo, me les estic prenent, doctora, però pugim la dosis perquè no dormo. Què passa? Que no la fan, no t'hi fan efecte. Per què? Perquè has fet tolerància. A part dels efectes a curt plaç, de la sedació, tot això, a llarg plaç també està demostrat, que jo no dic que hi hagi una ciència exacta, però que no està escrit així com una relació segura, però probablement hi ha una relació amb el deteriorament cognitiu i l'Alzheimer, que cada vegada és més freqüent, perquè està actuant a nivell cerebral. Llavors, si cada vegada, si la necessites, perquè si no tens mono, que ve a ser com una heroïna, com una cocaïna, com un tabac, és que no la puc deixar, bueno, ja t'ajudo, és que tens mono, no dormo si no me la prenc, no la necessites, no tens cap malaltia, ¿vale? Possiblement la vas començar perquè es va morir ton pare, quantos anys hace, no? I llavors, el que l'estàs prenent i la necessites és perquè es fa dependència. I cada vegada prens més dosis amb la dificultat o amb el risc en les conseqüències sobre el teu deteriorament cognitiu.
Mm-hmm. Sobretot, com has dit, a les persones que se les aconsellen, és en general a tothom, sobretot prendre-ho d'una manera crònica, no? Però la gent gran, possiblement més, doncs perquè tal com has estat comentant, doncs,
ja tenen
alteracions, doncs, pròpies de l'edat, i això, si li sumem els efectes propis de la medicació,
exacte,
doncs clar, és un fet que pot ser sumatori, per tant pot perjudicar encara més la salut d'aquelles persones.
La dificultat en la gent gran és que els efectes secundaris aguts que hem dit, de sedació, d'embotaments emocional, tot això els afecta més. Una persona jove que potser té els reflexes, el que hem dit, més disminuïts, no li afecta tant com una persona gran que ja té deteriorament cognitiu, que ja té totes les coses conseqüents de l'edat. ¿Vale?
Un cop arribat a aquest punt, la persona pot dir: jo fa tant temps que prenc aquesta medicació, però prendre aquesta medicació moltes vegades no sé com puc fer-ho per començar a deixar-ho. El primer és prendre consciència, no?
Sí, Bueno, el primer és saber que no el necessites, que l'insomni, entendre els riscos, ¿vale? Els riscos que estàs corrent prenent una pastilla, el més important, més que voler deixar-ho, és no començar-ho. ¿Eh? Això, ara estem treballant molt en no començar i no cronificar aquests tractaments. Però quan ja fa molt de temps que el prens, has d'assumir la teva responsabilitat de com tinc que millorar el meu son sense deixar-ho tot en mans de pastilles. Llavors, ara el nostre cap estan fent teràpies grupals amb la psicòloga, com a teràpia de grup d'insomni, teràpia de grup d'ansietat, i t'ensenyen a com relaxar-te, t'ensenyen a com buscar tècniques de control de pensament perquè no vagis tota la nit rumiant amb aquell pensament, i de totes maneres també s'ha d'entendre que l'edat porta uns canvis fisiològics en què aleshores tampoc et canses el mateix, doncs les hores que necessites per dormir són més baixets, són menys, i això no vol dir que estiguis dormint malament, i no és tan important dormir com descansar. Mm-hmm. Llavors, que ho pots deixar, és evident, és evident, és com tot, se pot deixar el tabac, i tant, que t'acostarà. Pot ser que primer te trobaràs, que al principi te pots trobar malament, també és segur, però la pots deixar, i es pot viure sense tranquil·litzant, i es pot viure sense dormir bé tots els dies. Val? I què has de fer? Anar al teu metge i demanar ajuda, o al teu infermer i demanar ajuda, i si vols anar directament a la psicòloga, bueno, que t'apuntin pels grups d'ajuda d'ansietat i insomni. Però el que sí és que per deixar la pastilla s'ha de fer molt a poc, no, jo no recomano a ningú que, mira, doncs ja no me la prengui i ja està, perquè sí que et trobaràs molt malament, i pot ser que d'aquí en treguis una dosi encara més gran, però anar al metge de capçalera, anar baixant les dosis poquet a poquet, no hi ha pressa. Jo sempre ho dic, una persona que porta 10 anys prenent aquesta pastilla, jo li puc treure en un any, no cal treure-ho en un mes.
De fet, això, la manera de treure-ho és una mica personalitzada.
Sí.
No, encara que hi hagi unes regles mnemotàniques, diguem, una mica pues, per reduir aquest tractament, no té per què ser igual en cada persona.
No, la literatura diu un 25% cada mes, una cosa així, un 25% de la dosi inicial, però la meva experiència en anar traient aquestes pastilles, doncs dius això, qui és més valent, a lo millor cada 15 dies pot fer mitja pastilla i en 2 mesos ja no en pren, o una gent que està prenent, gent que té més por a deixar-ho, a no poder aconseguir-ho, que està prenent dosis molt altes, doncs llavors dic, mira, 3 mesos baixem un quartet de pastilla, d'aquí 3 mesos és un altre quartet de pastilla, de quart en quart de pastilla, i si en 2 anys no te la prens, escolta, o te la prens perquè te la podràs continuar prenent, però de manera puntual, de manera ocasional, quan facis 5 dies que no dors més, i dius, o que no dors profund, que no dors bé, i dius, va, avui me la prenc, llavors te farà efecte, perquè ja no tindràs tolerància, no? Perquè ara no t'està fent efecte. Llavors, pues, a poc, no pressa, però es pot deixar.
Mhm. I ja crec que hem parlat una mica, hem destacat pues,
dient tot una miqueta.
El que és no començar el tractament, si pot ser, i buscar altres eines que ens puguin ajudar. A nivell de millorar aquest insomni, ens podries donar uns quants consells que ens puguin ajudar a tots plegats, perquè tots patim alguna nit que altra de no tant dormir. Pots donar-vos uns 4 indicacions de coses que segurament sabem, però que no està mai de més recordar-les.
Doncs, a veure...
Parlem una mica de la higiene de la son, doncs, com hem dit. Si et sembla, comencem parlant una mica del que és el ritme circadià i per què és recomanable seguir-lo, no?
Bé, el ritme circadià és el ritme que el teu cos que et regula hormonalment, metabolisme, que fa que l'activitat cerebral a la nit canviï. I és important mantenir aquest ritme, i per això tu l'has d'ajudar mantenint els ritmes amb les coses físiques que fas, no?
Una mica és la llum i la foscor.
Exacte,
no? Una mica.
Exacte. El cos com a òrgan no funciona igual al matí que a la nit, tot i que a millor vagis la gent que treballa a torns i treballa de dia de nit, tot i que la nit estigui desperta, el seu cos no està fent les mateixes funcions. Llavors, per qüestions hormonals, per canvis metabòlics, llavors una de les primeres coses és ajustar aquest rellotge biològic. ¿Vale? Llavors, una d'aquestes coses és educar a dormir, educar el son. Llavors, s'ha d'intentar seguir un horari regular, ¿vale? Que no estiguis al llit fins que no vagis al llit fins que realment tinguis son, que intentar no fer migdiada, perquè estem dient que es pot dormir altres hores i no, el ritme del son no és a les dues del migdia.
Possiblement es pot fer un KitKat.
Bueno, mitja horeta màxim.
Però mitja hora màxim, i diuen que hi ha un test, que és posar-te alguna cosa a la mà, i quan la mà s'obri, sí, i deixa caure a terra, i per tant tu et despertes, és quan és el moment exacte en què has de deixar de...
Exacte.
El teu cos ja ha fet un KitKat i ja pot tornar a reprendre.
I si durant el dia te sents cansat i tens son, no és qüestió de ficar-se a dormir sempre, perquè també tenim moltes coses que fer a vegades, no? És que també tenim, ens podem refrescar, podem sortir a prendre l'aire, fer respiracions profundes i coses que ens espavilin una mica, vale? Llavors també és molt important cuidar l'entorn, hem de treure tot allò que ens molesti, no? Si vas amb arracades que te toquen, el rellotge, que quan poses la mà sota t'està fent mal, vale? Llavors allunyar els sorolls, tens un rellotge que fa tic 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 tic, o no sé,
o la temperatura inadequada de l'habitació.
Exacte, la temperatura de l'habitació també, que més val que faci una miqueta fresqueta. A la nit es recomana tirar-te més mantes i dormir amb la persiana baixada, però la finestra oberta, vale? I sense la calefacció. Vale? Però més val tapar-se amb mantes i que l'aire es ventili, que l'aire sigui fred, fresc. Vale? Llavors també és evitar tenir un rellotge lluminós al llit, perquè si estàs tenint dificultats per dormir i cada 3x4 mires quina hora és, estàs fent el bucle de: ai, ja ha passat una hora i no puc dormir. Estàs generant més ansietat, més expectatives, més frustració. Això tampoc hauria de ser, i el rellotge fora. Llavors, és evident que abans d'anar a dormir, doncs, intentar evitar totes les coses que són excitants. Ni te ni cafè és molt excitant, i se'ns oblida la xocolata i moltes begudes ensucrades.
I les pantalles.
I les pantalles i telèfons mòbils, perquè són excitants a nivell visual, també són excitants. L'alcohol i ja està. A l'hora de sopar, intentar sopar almenys 2 hores abans d'anar a dormir i que la ingesta sigui moderada. Val? Bueno, i més o menys, doncs, fer, si no t'adors, doncs, prendre un got de llet, coses que siguin relaxants, una dutxa calenta.
I si fem exercici físic, sobretot, bueno, si és una mica rellevant, intentar que no s'ajunti massa amb l'hora d'anar a dormir, perquè, bueno, si no estàs sobreestimulat, no?
Sí.
I aleshores és complicat que puguis descansar de manera adequada.
És important fer exercici moderat durant el dia, i també que és això, que t'actives i bueno, ja no és només per l'insomni. Avui la frase important seria: pots dormir sense benzodiazepines, i l'exercici físic de força i resistència és la màxima per una bona salut.
Uh-huh.
Ho afegeixo, que no era el tema, però mira, t'enceto un altre tema. Va? Llavors també s'ha d'aprendre a respirar, parar pensaments, allò que et poses a pensar que estàs dormint. Això es pot aconseguir, per això he dit que això ja sí que entra dintre de la psicologia, uh-huh, que tenim la
nostra Rebeca, l'Anatos, que ens pot ajudar, no?
Exacte,
aquestes persones
que és molt bona en fer tot això.
Aquestes persones que li pot costar. Pues, bueno, també hi ha el got de llet calenta, el bany relaxant... Totes aquestes coses que segurament sempre hem sentit algun cop. Aixecar-nos si estem donant massa voltes al llit i posar-nos a fer una altra cosa.
Sí, això no ho hem dit. Que és evident que si no pots dormir, primera, o te relaxes i decideixes que no dors però descanses, o si t'estàs posant molt nerviós, surts del llit i te'n vas a fer una altra cosa. Te'n vas a mirar la tele. Les televisions als dormitoris haurien d'estar prohibides per la Generalitat de Catalunya. Llavors, pues això, per què no? Perquè al llit només s'adorm o...
altres coses.
XX, ja està. Però no res més.
Uh-huh.
I això, si no t'adors, pues t'aixeques, te poses a dormir, te poses a fer una miqueta de punt, te poses a mirar la tele, a escoltar la ràdio, però fora del llit, perquè els hàbits se generen, se creen, se reforcen a base de fer-ho sempre igual. Llavors tu li has d'ensenyar al teu cos que el llit és dormir, i ja quan entres al llit el cos ja dorm, eh? Perquè quan tu olores la sopa ja tens gana, por lo mismo.
Estem ja acabant una mica de tot plegat. però ens agradaria que ens donessis, ens fessis quatre reflexions finals. Segurament reiterarem una mica tot allò que has anat dient durant aquesta conversa, però bueno, per tancar una mica el que hem estat parlant.
Bueno, jo crec que el més important és que s'han de conèixer els riscos, s'ha de confiar en un mateix i saber que la vida no tot és prendre una pastilla, que les coses passen a vegades perquè és l'evolució pròpia de l'edat, de la vida, del ser humà, i que no tot és patologia, i que això ho hem d'assumir, i hem d'assumir la feina nostra de cuidar-nos nosaltres i fer la higiene del son i seguir tots aquests consells que hem dit. I no pot ser que m'aprengui una Coca-Cola i després me queixi que no puc dormir perquè jo no estic fent res i prefereixo prendre'm la pastilla. No, s'han d'assumir responsabilitats, cada la seva. És molt important, en això és molt important no iniciar si no és imprescindible, no iniciar un tractament si no és imprescindible. Hi ha moltes alternatives, tiles, melatonina, ja no hem dit, ja no hem parlat d'altre medicament que no sigui, hem parlat de la psicoteràpia, però no hem dit tots aquests. Però la tila i la valeriana, la melissa, tot ple d'infusions que et poden ajudar a relaxar. Eh? Llavors, s'ha d'intentar fer servir això abans que demanar que vull ajuda mèdica, farmacològica. Llavors, si ho has de començar, perquè no s'ha de, tampoc s'ha de penalitzar, no podem dir, oi, això ara ja
no,
és...
No, perquè són bons medicaments, però sí, sempre que s'utilitzin de manera llavors, correcta.
Exacte. Que el que sí que tenim que tenir clar és que és important no allargar-lo, és una altra reflexió molt important. Confiar en nosaltres mateixos, en que podem, quan ja fa temps que ho prenem, podem deixar-ho, confiar en que som capaços, que els efectes secundaris que ens donarà l'intent de voler deixar-ho són transitoris, això passarà, i podrem arribar al moment en què dormirem sense medicació. I els pacients també, jo tinc frases d'aquestes que m'agrada molt dir, i jo dic, dormiràs igual de malament que ara, però sense pastilles, perquè és que la gent que es medica dorm malament. Llavors, doncs dormiràs igual de malament, però tu saps tots els efectes secundaris que t'estalvies, i si de rebot, doncs algun dia te la pots prendre, te fa efecte, i aquell dia dors estupendament, doncs ja està. No? Llavors, això ja està, i que no et donis mai per vençut, que es pot viure sense tranquil·litzants, i ja està. Bueno, i la frase, mai et donis per vençut, les grans coses porten temps.
Perquè, evidentment, deixar-ho no és fàcil, però, per exemple, deixar de fumar tampoc, deixar l'alcohol si un beu en excés tampoc, etcètera, etcètera. Hi ha coses que segurament per aconseguir-ho costa, però si un ho aconsegueix, també s'autofirma i dona autoconfiança a la persona.
Sí. Que la vida costa.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Marta, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I haver compartit aquesta estoneta parlant, en aquest cas, de les benzodiazepines, que no vol dir que no es puguin prendre, però que s'han de prendre amb molt de coneixement.
Bueno, com prenem tot el que més, antiinflamatoris, com no anem... És que jo crec que és una pastilla a la que no li donem importància. Ens pensem que ens estem prenent un sucret. No. És a tot el que més, que quan li dones pastilles per la tensió, per la diabetes, oi, quantes pastilles, doctora? Ah, però la de la son no me la treguis. Ja està, quan molt és necessari.
D'acord, doncs, que vagi molt bé i moltes gràcies.
A vosaltres. I must have seen when he told me so sincerely.
Fins aquí el nostre programa d'avui, que, com hem dit, dona pas a l'estiu. Temps de calor, temps per gaudir, però sempre amb les mesures adequades per no patir ensurts. Per tant, bevem força aigua i protegim-nos del sol, sobretot en les hores de més calor. Dit això, ens acomiadem de tots vosaltres fins passat l'estiu. Tot seguit, us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset que us aproparà a l'actualitat de la nostra comarca. Bon estiu i fins aviat.